En avís groc, de nou, per altes temperatures un poc inferiors, això sí, a les d'avui. És tot, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. La notícia mediambiental de les setmanes a les nostres illes és l'anunci del govern balear de que s'ampliarà la reserva marina dels Freus, el pas entre Eivissa i Formentera, en 5.600 hectàrees. L'anunci s'ha aprofitat per donar algunes dades sobre l'eficàcia de les reserves marines. Hi ha que recordar que la reserva dels Freus va ser la primera de Balears el 1999, encara que en qüestió de dies es va aprovar també la sabadia de Palma. Bé, i les dades indiquen que des de l'any 2000, o sigui 25 anys, la riquesa d'espècies s'ha multiplicat per 3 a la zona de reserva integral i per 1,4 a la reserva general. És a dir, el petit illot de l'Espardell, que és l'àrea on qualsevol tipus de pesca està prohibida, i això és el que significa reserva integral, en aquest petit illot, dic, l'anomenat efecte reserva és el doble d'eficaç que la resta de l'àrea protegida. Han de preguntar-nos llavors, davant de la greu situació de sobrepesca que pateix la Mediterrània, hem d'apostar per una gestió valenta i urgent que augmenti significativament el percentatge del nostre mar balear tancat completament a la pesca? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a la màquina, i en Joan Lluís Ferrer, ja aquí en jo, al pont de comandament. Bona nit, Joan Lluís.
Bona nit, sí. Començarem avui en els Freus, efectivament, perquè la Fundació Marilles sí que creu que és molt important que Balears augmentem les àrees de protecció total, les que es diuen no-take zones. I ha aprofitat l'anunci de que s'ampliarà la reserva dels Freus per demanar al govern balear que no desaprofiti l'ocasió. En parlarem amb el director de la Fundació Marilles, el biòleg Aniol Esteban.
També aquesta setmana l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, ha celebrat a Mallorca un think tank, que és com un laboratori d'idees, en el que un grup d'experts es reuneix per debatir sobre un tema concret. Aquest think tank, celebrat al matí del dijous, tenia com tema central els esdeveniments climàtics extrems. Hem de dir que nosaltres hi estàvem convidats, però ja sabeu que aquest programa es fa des d'Eivissa i a vegades no és tan fàcil organitzar-se per creuar el canal de Mallorca.
Bé, en tot cas, estem molt agraïts i volem saber a quines conclusions han arribat sobre els reptes que hem d'afrontar davant els esdeveniments extrems provocats pel canvi climàtic, del paper de la ciència i de la comunicació. En parlarem amb un investigador de l'IMEDEA que aquí també coneixem bé, en Víctor Vilarrassa, tot un expert en transició energètica i que ha investigat molt en l'aprofitament de l'energia geotèrmica i en sistemes d'emmagatzematge de carboni.
I tenim una tercera entrevista perquè volem que coneixeu els resultats d'una enquesta per conèixer bé la consciència ambiental de la societat espanyola. És la 8a edició de l'Observatori de les Escombraries, dels FEMS, a la natura. I m'ho parlarà el coordinador del projecte Libera a Silver Life, en Miguel Muñoz. I, com de costum, acabarem traient el periscopi del Nautilus, o el periscopi d'en Joan Lluís.
El periscopi del Nautilus, efectivament. Avui parlarem de dues qüestions. Dels cotxes elèctrics volem saber el percentatge exacte de com d'ecològics són aquests cotxes en relació a els de gasolina. I parlarem també d'un tema una mica sorprenent, i és que potser han arribat éssers vius a la Lluna, així que després vos ho contem.
I un apunt abans d'anar en su primer tema. Hem de dir que aquesta setmana s'ha trobat el primer niu de tortuga marina Balears. Ha set a la platja de Can Pere Antoni, a Mallorca, i s'han trobat 77 ous. 10 d'ells se'ls han emportat per incubar-los i els altres 67 es vigilaran a la mateixa platja.
Bé, aprofitant per recordar-vos que si veus una tortuga o detectau les seues empremtes, petjades o ous, s'ha d'avisar el 112, que s'encarregaran d'iniciar el protocol per vigilar el niu i mirar si els ous o la tortuga estan en perill. Bé, en qualsevol cas, ja sabeu que si veus una tortuga no l'heu de molestar ni fer-li fotos, ni utilitzar flaixos, ni tocar-les.
I donem ja a saludar en Aniol Esteban.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Idò, com vos dèiem, el govern ha anunciat l'ampliació a la reserva marina d'Esfreus i des de la Fundació Amarilla ja han demanat a l'executiu autonòmic que sigui més valent a l'hora de protegir espais marins, és a dir, que aprofiti per augmentar les àrees de protecció total, aquelles on no es pot pescar absolutament res en ninguna modalitat de pesca. Ho comentam amb el director d'Amarilles, Aniol Esteban. Molt bona nit, Aniol. Ben tornat.
Hola, què tal, com estem? Gràcies per convidar-nos.
Bé, ara mateix en Esfreus només hi ha una petita zona totalment protegida, sillot de s'Espardell, i resulta que les dades de com s'han recuperat les poblacions de peixos i la biomassa en 25 anys pareixen bé el millor argument per recolzar les vostres demandes, no?
Exactament. La ciència i les mateixes dades del govern, tant els Freus com el Tagomago, que es van publicar l'any passat o fa poc més d'un any, doncs demostren que la zona de la reserva marina que està tancada a la pesca és la que té més peix, és la fàbrica de peixos. Llavors nosaltres l'única cosa que diem és, si les reserves integrals tancades a la pesca van bé, per què no en fem més? Per què no les fem una mica més grosses? I és una mica la pregunta que plantegem no tan sols al govern, sinó també a la societat, no? De dir, volem fàbriques de peixos petites o volem fàbriques de peixos grosses? Volem fàbriques de peixos que hi hagi molt poques o que n'hi hagi moltes? I aquesta és la pregunta. Però val a dir que tot això es fa en un context de celebració del que és la reserva dels Freus, perquè té 25 anys, més de 25 anys, ha funcionat molt bé, i els pescadors han fet una feina que jo crec que s'ha de reconèixer i que els resultats estan allà. I nosaltres no volem ser ara els aixafaguitarres que diuen sí, sí, muy bien, pero... Vale, una mica ho estem fent, però que no es tregui tampoc la part de la celebració, que és positiu, que s'ampliï, i els resultats que s'han presentat jo crec que són un èxit i hem d'estar contents, i la societat pitiusa ha d'estar contenta també.
Bé, però hi ha que tenir en compte que el vostre treball, la vostra funció també és posar aquests peros, no? Està clar.
Totalment.
Clar.
Totalment.
És així?
Sí. I en tenim uns quants per posar i en podem parlar ara mateix el que vulguis.
Val, fantàstic. Bé, jo voldria destacar que se sona reserva integral d'aquesta reserva, segons les dades que mos han donat, té entre 3 i 4 vegades més peix que tota la reserva. És a dir, que la riquesa d'espècies s'ha multiplicat per 3 a la reserva integral i per 1,4 a la reserva general. Això és una diferència important. Bé, Marilles forma part d'aquesta coalició d'organitzacions conservacionistes mediterrànies que el mes passat demanava avançar més ràpidament els objectius de protecció marcats per 2030. I aquí sempre mos dius que Balears s'ha de liderar la conservació marina. No sé si segueixes sent tan optimista.
Soc optimista respecte a la direcció de com estan anant els esdeveniments. És evident que Balears segueix estant a la pole position, no? En primera posició, perquè els esforços que han fet les altres comunitats autònomes són bastant pobres comparats amb els de Balears. Però vol dir això que Balears està on hauria d'estar? Vol dir que Balears està fent justícia al valor dels seus ecosistemes marins, a la riquesa dels hàbitats i les espècies que té, i al futur i prosperitat del sector pesquer? doncs jo crec que aquí és on hi ha molt de marge de millora. I nosaltres, en concret, apuntaríem tres punts on s'ha de treballar. Un és el de les reserves integrals, que ja l'hem mencionat i ja l'hem debatut una mica, però hi ha dos altres punts molt importants. Un és el de seguiment, tenir més informació més fiable, més regular, més bona, sobre com estan evolucionant els ecosistemes marins que protegim. No només les poblacions de peixos, que ja se'ls fa un seguiment, i per això sabem que les reserves marines funcionen, sinó també de tota la biodiversitat marina que es protegeix gràcies a que es crea la reserva. Uh-huh. Perquè no oblidem que la reserva es crea amb un interès pesquer. És a dir, és una eina de gestió pesquera que ajuda a millorar el recurs pesquer. Però en fer això també estem millorant la biodiversitat marina. A nosaltres ens agradaria que les reserves marines no fossin només d'interès pesquer, sinó que fossin reserves marines d'interès pesquer i de biodiversitat marina, i que fossin gestionades per pesca i per medi natural, i que els dos objectius estiguin al mateix nivell, la recuperació dels peixos i la recuperació dels nostres fons marins. No? Llavors, i el tercer punt que no he mencionat, on s'hauria de millorar, és amb la vigilància.
Ja. Sí, és veritat, que és un aspecte que, a més, heu destacat moltes vegades. Aquest aspecte, però, de que no hem d'oblidar, és que em pareix molt important, no hem d'oblidar que quan parlem d'aquestes reserves marines, parlem de reserves d'interès pesquer. És a dir, l'objectiu és garantir la pesca, encara que de pas afavorim la salut de l'ecosistema. Potser si enfocàssim el problema pel fet de que la mar Balear, el mar Balear, no té les poblacions d'organismes marins en general, que hauria de tenir, no només d'espècies d'interès pesquer, tothom podria entendre la necessitat de més protecció i la seva urgència més, no?
Sí, jo crec que tothom el que ha d'entendre és que protegir la biodiversitat marina és bàsicament el fonament que després ens permet tenir peixos d'interès comercial.
Yeah.
El coralligen és un fons molt ric en gorgònies i en coralls i en algues calcàries com el maerl.
Sí.
És un hàbitat prioritari. I en aquest hàbitat és on estan associades totes les espècies d'interès comercial que ens agrada menjar, com la roja, com el gall, com l'escorball, etc. Si no tenim un coralligen, unes gorgònies, uns coralls, tots els briozous, esponges, mol·luscs, crustacis, que conformen tot aquest mosaic de vida en bon estat de conservació, tota la resta, tots els peixos aquests grossos, no els tindrem. Llavors, és molt important treballar al doble nivell. Nosaltres, des de la Fundació Marilles, sempre hem demanat que hauríem de posar una mica més al mateix nivell la conservació de la biodiversitat amb l'interès pesquer. I, a més, jo crec que quan s'explica, tothom entén que és que no en tens un sense l'altre.
Ja. Yeah.
I llavors el que s'hauria de fer és coordinar una mica millor, perquè tenim parcs naturals i zones Natura 2000 que es creen amb un objectiu de biodiversitat i reserves marines que es creen amb un interès pesquer. Bueno, doncs potser podríem posar-los tots una mica més al mateix nivell, no?
Ja. Bé, i crear reserves marines que no fossin només d'interès pesquer, és a dir, que es valorés bé, altres coses, a part de l'interès dels pescadors, que a fi de comptes solen ser ells qui demanen on hi té que haver una reserva.
Sí, el seu coneixement és clau per fer-ho possible. Ells són els principals beneficiats de la reserva i, en certa manera, és mèrit de les flotes pesqueres de Balears i aquí cal mencionar el lideratge de les de Formentera i Eivissa, doncs que Balears tingui una dotzena de reserves marines que en general estan donant bons resultats, tot i que estiguin per sota del que seria possible, tant en peixos com en biodiversitat marina. Però, tornant al tema de la biodiversitat marina, ara mateix que estem en un context d'escalfament de la mar,
sí,
a uns nivells històrics ultra preocupants, que no sabem com acabaran d'afectar el nostre medi i les nostres poblacions de peixos comercials, doncs en aquest context tenir espais protegits al màxim nivell on no es pesca, on no es fa cap extracció, és encara més necessari per poder-nos adaptar i respondre a les incerteses de l'escalfament de l'aigua.
Sí. Bé, i ara que tothom fa balanç dels 2 anys de legislatura a les institucions, quin balanç fas a nivell de protecció mediambiental marina?
Aviam, nosaltres, si haguéssim de fer un balanç avui i tanquéssim, ja s'ha acabat l'examen, a dia d'avui, doncs no donaríem bona nota amb conservació marina. S'han fet algunes coses bones, sí, però creiem que no hi ha hagut una resposta clara o una aposta clara per la conservació marina. Creiem que el govern encara no ha fet pública quina és la seva visió i el seu compromís amb la Mar Balear. S'han fet cosetes, sí. S'ha creat una mesa de treball per conservació de rajades i taurons.
Sí.
S'han fet plans de gestió pesquera, s'han ampliat algunes reserves, també se n'han reduït d'altres, com la de Ponent.
Sí.
Però són cosetes que estan bé, però en el seu conjunt creiem que falta un compromís ferm amb la conservació marina. Ara bé, creiem que s'estan movent coses i tenim l'esperança de que doncs, potser en la segona meitat de l'any tinguem algunes notícies que demostrin que hi ha un compromís més gran amb la Mar Balear, i aquest compromís es demostra amb acció política i amb finançament.
Clar.
I nosaltres, conforme arribem a la segona meitat de l'any, que és quan es comencen a treballar els pressupostos, doncs voldríem veure uns pressupostos que miren a la mar, perquè fins ara no ho han fet.
Uh-huh. Bé, jo he de dir que la mesa de taurons i ratjades sí que és un bon avanç, no? Vull dir, això sempre ho destacam aquí. S'aposta per els taurons i les ratjades.
És una iniciativa molt bona. Estem contents en aquest sentit perquè respon a una de les mesures que proposàvem dins del Pacte Blau.
Sí.
També es va crear una mesa per la conservació de les badies somes.
Sí.
El que nosaltres demanem, perquè ja que s'han creat aquestes meses, doncs posem una mica de recurs darrere d'aquestes meses, que hi hagi, que no sigui una reunió anual i a veure què passa l'any que ve.
Clar.
Si realment som seriosos amb la conservació de taurons i rajades i amb la conservació de les badies somes, doncs cal posar un recurs. Posem un coordinador o coordinadora d'aquestes meses dedicat a temps parcial o a temps total a liderar-les, a finançar projectes, a coordinar-los, a informar a tots els membres de les meses, i no que siguin una cosa que està escrita que es fa un cop a l'any.
Està
perquè
clar.
Llavors és el canvi d'anar a una velocitat de cargol o anar a una velocitat com demana.
Uh-huh. Està clar que es necessita molt més que crear meses, que això és fàcil. Lo difícil és, bé, posar-se a fer feina, clar. Bé, en tornarem a parlar més endavant, segur. Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. Un plaer, com sempre. Molt bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
El Nautilus, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés, a IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Mm-hmm.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Aquesta setmana s'ha celebrat a Mallorca el 5è think tank organitzat per l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, una trobada per analitzar els reptes que afrontem davant els esdeveniments climàtics extrems i millorar qüestions com la col·laboració, la gestió, la comunicació, i volem saber quines conclusions s'han tret i de què s'ha parlat. Ens ho explicarà l'investigador de l'IMEDEA, Víctor Vilarrassa, que ja el coneixem. Molt bona nit, Víctor, gràcies per atendre un dia més al Nautilus.
Molt bona nit, gràcies per tenir-me.
Bé, just aquest think tank es celebra, volia jo començar amb això, amb aquesta dada, quan acabam de saber que el mes de juny va ser extremadament càlid, el més càlid en 60 anys, i que Balears varen tenir una anomalia de 3,3 graus per damunt de la mitjana. Bé, això hauria de ser la nostra major preocupació?
Sí, hauria, però sembla que encara no acaba de ser, o almenys de cara a prendre les mides per contrarrestar-ho, no acabem de fer-ho.
Bé, i explica-m'ho, quines conclusions podem extreure del darrer think tank de l'IMEDEA?
Bé, en el think tank es va parlar de diferents extrems climàtics, zones de calor, sequeres, tormentes, incendis, i unes coses que es va parlar és que estan interrelacionades. Per exemple, quan hi ha una tormenta que en les darreres dues dècades han augmentat molt en la seva intensitat i freqüència a les Balears, quan entren, per exemple, caps de fibló a alguna de les illes, acostumen a fer molt de mal en els boscos. Tomben molts arbres,
sí,
i excepte en els camins o a la vora, que sí que poden tallar els arbres i treure'ls, la biomassa que queda, els arbres caiguts que s'assequen, queden allà en el bosc, i això, clar, és molt combustible per possibles incendis que pugui haver.
Uh-huh. Bé, i ara mateix la ciència no hauria de destinar més esforços?
Bé, la ciència, d'una banda, hi ha els investigadors que es dediquen a entendre com són aquests canvis i fer prediccions també de cara a futur amb unes estimacions de diferents escenaris d'emissió, i d'altra banda hi ha els que intentem trobar solucions o metodologies que ens permetin reduir les emissions i adaptar-nos a aquests canvis del canvi climàtic.
Uh-huh. I hauríem de destinar més esforços des de les ciències, científics, valtros, a la col·laboració en l'administració? Perquè crec que aquí és un punt on encara hem d'avançar.
Sí, això es va parlar, i clar, a vegades manca aquesta comunicació. Els científics de la nostra banda anem fent els nostres avenços, però a vegades l'administració ni és conscient del que hi ha ni de què podríem fer. Llavors, en aquest sentit, sí que es va intentar veure si podria haver més vies de comunicació directa, i en aquest sentit el que intentem fer els investigadors és, quan acabem projectes, fer jornades en les que convidem a tècnics d'administració perquè vegin quins han estat els avenços que s'han fet durant el projecte, almenys perquè siguin conscients.
Uh-huh. Potser ja tenim prou coneixement científic, prou evidència científica, però ens falta, bé, una resposta social i política a l'alçada, uh-huh, de l'emergència que vivim, no?
Sí, el problema és que algunes de les decisions polítiques per la reducció d'emissions han de ser valentes i són a llarg termini. I el problema és que moltes vegades les decisions polítiques es regeixen per curt termini, només en els 4 anys de mandat i pensant en les properes eleccions per ser reelegits. I en aquest sentit potser seria més interessant tenir un pacte d'estat en el qual tots els partits acordin una sèrie de mesures per intentar reduir les emissions i que el canvi climàtic sigui el menor possible.
Uh-huh. Bé, hi ha un altre punt important relacionat amb això, i en el que els mitjans i programes com aquest tenim la nostra responsabilitat, i no és poca, i és que hem d'aconseguir millorar, periodistes i científics, la comunicació del que està passant, la comunicació del canvi climàtic. En aquest aspecte, no sé, heu arribat a alguna conclusió o alguna recomanació?
Una de les coses que es va comentar és que almenys a Espanya els telediaris no acostumen a tancar o a incloure notícies científica. O sigui, això fa que els avenços científics arribin poc a la societat. Llavors, clar, programes com el vostre, doncs, per nosaltres són una gran oportunitat per poder donar veu a la nostra recerca, i els valorem molt. Estaria bé que això es generés una mica més i que puguem tenir més espais en els mitjans per poder anar arribant més i més a la societat.
Mm-hmm. Sobretot pot ser espais, programes d'informació molt més general, no només amb un que sigui de caire científic, perquè, clar, si posam la ciència també, no ho sé, a revistes com Lola, per exemple, s'arribaria més gent, no?
T'arribaria molta més gent, perquè, clar, els programes científics al final els escolta gent que està interessada, que ja segurament està conscienciada, llavors no arribem a més gent que... o costa arribar a un públic més ampli. Llavors, en mitjans així, tipus Hola, o... però, bueno, els telediaris també,
els telediaris,
que
els
veu moltíssima gent, doncs seria una gran oportunitat.
Bé, està clar que en comunicació també podem millorar molt aquesta informació sobre el canvi climàtic. I bé, idò, ho deixem aquí. Víctor Vilarrasa, moltes gràcies a tu i a l'IMEDEA per organitzar activitats com aquest think tank, que es va celebrar el dijous a Mallorca. Gràcies també per convidar-nos, a veure si la pròxima vegada tenim ocasió d'anar-hi. I gràcies per atendre el Nautilus, sempre. Molt bona nit.
Molt bona nit. Moltes gràcies.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
La Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO Birdlife, té un projecte que es diu Libera, que porta a terme des de 2017, juntament amb Ecoembes, per intentar evitar els fems i els seus efectes a les àrees naturals. I bé, dins d'aquest projecte realitzen un treball amb enquestes per conèixer la consciència ambiental de la població espanyola. Aquest any arriben a la 8a edició de l'Observatori de les escombraries a la natura. I una de les primeres conclusions que hi ha que destacar és que gairebé 9 de cada 10 espanyols afirmen que el turisme massiu impacta negativament en el medi ambient. Comentarem les dades amb el coordinador del projecte Libera, SEO Birdlife, Miguel Muñoz. Buenas noches, Miguel. Bienvenido al Nautilus.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, parece que el Observatorio de la Basura en la Naturaleza revela en general que la conciencia medioambiental de la población aumenta, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso también lo vemos nosotros traducido. El proyecto Libera tiene un componente grande de movilización, donde convocamos a diferentes organizaciones, a diferentes personas particulares, empresas, colegios, a realizar caracterizaciones y recogida, y cada vez estamos teniendo un crecimiento considerable en participación, lo cual quiere decir que es un problema, al menos el de la basura, cada vez preocupa a más gente, y por ende yo creo cuanto más gente preocupe, pues más cerca estaremos de ponerle una solución.
Está claro. Respecto al dato quizás más llamativo de que casi 9 de cada 10 españoles consideran que el turismo masivo tiene un impacto negativo en los ecosistemas, hay que matizar que un 58% considera que ese impacto es importante. ¿Qué sector de edad muestra aquí una mayor preocupación?
Bueno, hacemos una consulta diferenciada también, un estudio sociológico que repetimos todos los años, y en este caso las personas, especialmente entre 25 y 34 años, se muestran más sensibles hacia el efecto que pueda tener el turismo sobre los ecosistemas, no solo en cuestiones de la naturaleza, que también, sino en general al impacto que pueda tener en impacto ambiental en general.
Uh-huh. Bueno, en este punto me he relacionado también con el turismo. Podemos destacar también la elevada cifra que ve negativamente las actividades ruidosas que se celebran al aire libre en entornos naturales, un aspecto que además en las islas, desde luego, tenemos que tener muy en cuenta. Coméntanos un poco esos resultados.
Sí, eso es. En este mismo estudio también preguntamos sobre cómo consideran que puede afectar estos eventos masivos, también que se celebran especialmente en época estival, como los festivales, conciertos, y el 91%, es decir, más de 9 de cada 10 personas que han contestado, consideran que esto pueda tener un efecto pernicioso. Insistimos no solo en cuestiones de basura, pero también pues por todos los plásticos de un solo uso que se puedan utilizar y dejen abandonadas.
Uh-huh. Es un porcentaje muy alto, la verdad. ¿Os ha sorprendido?
Sí, entendemos también que hay una preocupación y nosotros también compartimos, no tanto por la actividad que se puedan llegar a hacer en verano, a diferenciación de la que podemos hacer en invierno, que por supuesto también, porque estamos más en el campo, hacemos más uso de los espacios naturales, porque el tiempo así lo facilita, sino también por la tipología de personas que puedan venir, ¿no? Ya no solo porque está más que comprobado que cuando viajamos como que somos menos responsables, ¿no? Es decir, que cosas que en nuestra casa no haríamos, como que lo dejamos a un segundo plano en el momento de viajar porque estamos de fiesta, desconectamos y demás, sino también porque las campañas de educación ambiental que se puede hacer en lo local no tienen el mismo impacto, además son campañas largoplacistas, cuando se duplica o triplica, como puede pasar en algunos municipios, la población con personas a las que no puede impactar con esas campañas a lo largo del año.
¿Y cuál es el peor dato de la encuesta? ¿Aquel que nos deba preocupar o que nos indique dónde debemos destinar esfuerzos para concienciar a los ciudadanos o os haya llamado la atención?
Bueno, yo destacaría uno de los datos, aun siendo positivos, que creo que tenemos mucho que hacer en entidades como Shorelife al respecto, que es que la mayoría de las personas piensan que la forma de solucionar el problema de la basureza es aumentando las sanciones, las multas, sanciones económicas. En concreto, un 77% de las personas encuestadas, que aun siendo real y efectivo en algunos lugares, como estamos hablando, por ejemplo, en temas de turismo, la prohibición de colillas en playas se ha visto que ha sido efectiva en muchos sitios, o endurecer las penas de aquel que arroja residuos, sobre todo residuos peligrosos, en espacios con alguna figura de protección, creo que no hemos sabido trasladar a las personas la importancia que tiene la educación ambiental en solucionar un problema como este, que tiene tanto que ver con ese último eslabón de la cadena que puede ser el ciudadano el que haga finalmente o deposite un residuo, ¿no? Sin, por poner un ejemplo, uno de los residuos más frecuentes que encontramos en nuestra recogida son las toallitas húmedas. Sí. Su vía de entrada principalmente es el VC, el baño de cada uno de nosotros. Es imposible poner un policía que nos vigile lo que hacemos en nuestra intimidad. La única diferencia de que esa colilla aparezca o no aparezca en el campo es la capacidad que hayamos tenido de impactar o la sensibilidad que tenga el ciudadano a la hora de no arrojar esa toallita, ¿no?
En ese aspecto, la verdad es que tengo que comentar que en Baleares tenemos un problema brutal con las toallitas, que además aparecen en la costa, en el mar. O sea, tenemos ciertas zonas de la costa que cada dos por tres que hay algún vertido se llena totalmente de toallitas. Es un gran problema.
Sí, En el interior, en los ecosistemas asociados a los ríos, también es un grave problema. Por supuesto, eso también acaba arrastrándose finalmente al mar. Y creo, por eso digo que es pertinente, y en esto os agradezco el que deis voces a ese tipo de proyectos, porque muchas veces tendemos a pensar que el que contamina el medio ambiente lo hace de forma consciente o no tiene empatía hacia el medio ambiente. Y muchos de los casos como es este, que son familias o personas que tiran en el VC una toallita, no son conscientes de que muchas veces esa toallita no es depurada en el EDAR, en la depuración de aguas residuales que puedan tener los municipios, bien por falta de infraestructuras, que esto también pasa y Europa nos multa anualmente a España por un déficit de infraestructuras que tenemos que paliar, sino que muchas veces incluso en los lugares donde hay infraestructuras, cuando hay grandes lluvias, se mezclan las aguas negras con las aguas que vengan del alcantarillado. Estas infraestructuras se sobresaturan y hablen lo que se llaman aliviaderos, es decir, que lo que se tira al VC muchas veces acaba en el mar, incluso cumpliendo con las normativas, simplemente por un exceso de caudal que no es posible gestionar en momentos graves como pueden ser eventos de lluvia.
Efectivamente, eso es lo que pasa normalmente aquí en Baleares. Bueno, otro dato, y este a mí he de decir que me ha sorprendido mucho. El 43% de los encuestados cree que en la actualidad hay menos basura en la naturaleza que hace 10 años. ¿Esta percepción, tú crees que se corresponde con la realidad?
Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar. Evidentemente somos una población mayor, ya el problema de la basureza es a escala mundial, aunque en España no estemos sufriendo un aumento de población, que sí que lo hacemos por la inmigración, pero no tan grande como pueda ser en todo el mundo. Aparte de que cada vez somos más, también cada vez se consume más. Los países son más ricos, algunos países incluso están saliendo de la pobreza y aumentando mucho su consumo. Y este consumo tiene mucho que ver con el consumo de productos, sobre todo plásticos de un solo uso, envases, comida para llevar en sudeste asiático, que está muy de moda con muchos residuos que se generan. Claro, el mar al final no entiende de fronteras. Todos los residuos que tiramos a los entornos naturales que tienen baja densidad por la gravedad acaban llegando a la cota cero, que es el mar, ¿no?
Claro.
Entonces yo separaría lo que es una cuestión a nivel global, mundial, donde los datos alertan que cada vez generamos más residuos, más plásticos que llegan al mar, de una realidad mucho más micro, lo que puede ser en nuestros entornos, que ahí sí que comparto que la sociedad, por suerte, cada vez estamos más concienciados, ¿no? Igual todavía tenemos ciertos caballos de batalla, como son las toallitas, como has dicho, las colillas, pero cada vez es más raro, extraño, ver una persona paseando, tirando una lata, una botella, cosa que igual una generación atrás, no digo que no suceda, digo que es más raro, cosa que una generación atrás sí que era más frecuente, y parece que ahí, al menos en nuestros países occidentales, estamos consiguiendo un nivel de conciencia mayor.
Bueno, pues ya es algo. Bueno, la encuesta se realiza en toda España, no sé si por el método con la que la lleváis a cabo podéis detectar diferencias entre comunidades.
Sí, bueno, lo que intentamos ver también es no solo una diferenciación tanto geográficamente, sino también temporalmente, ver cómo va evolucionando. Sí que es cierto que suele haber, aunque luego esto tiene muchos matices, por eso también lo pongo muy entre comillas, suele haber una percepción de que tenemos un mayor grado de responsabilidad e implicación en el tratado, en el cuidado del medio ambiente, en una especie de eje norte-sur, es decir, que localidades, insisto que hay muchas diferencias y particularidades dependiendo de los territorios, pero comunidades autónomas como País Vasco y demás suelen estar mejor valoradas en temas ambientales y según nos vamos al sur menos, pero luego también nos damos cuenta que la evolución está siendo favorable en todas las regiones, sobre todo más las que partían de una concienciación menor, en este caso eran las del sur, donde se está viendo una mejor valoración, ¿no? Sobre todo hacemos una pregunta a la ciudadanía, que es si entienden o si son conscientes de lo que es el término basuraleza, que fue un término que nosotros creamos cuando nació el proyecto en 2017, y evidentemente partíamos de muy pocas personas que eran capaces de comprender lo que este término suponía. Había más del 50 o 60% de la población, dependiendo de las zonas, que son conscientes de lo que supone el término y por ende son conscientes de que la basuraleza tiene un impacto ambiental y no solo un impacto estético, que creo que es una de las victorias de este proyecto.
Y esta percepción distinta entre, bueno, más o menos a grandes rasgos, norte y sur, ¿podría tener algo que ver con el impacto distinto que tienen las dos zonas turísticamente, el impacto turístico?
Seguramente haya una multitud de factores que afecten. Yo creo que, y sin tener muchos datos que lo avalen, simplemente por una percepción de lo que pasa en otros países, creo que tiene mucho que ver también con una capacidad de riqueza, es decir, las zonas más en donde los salarios mínimos o donde los salarios medios son más bajos, normalmente las prioridades, esto pasa a nivel planetario también, las prioridades ambientales pasan como a un segundo plano, porque hay otras prioridades que igual importan más. Entonces, claro, hay zonas con un desarrollo industrial históricamente en España donde han generado más riqueza, donde seguramente hayan podido dedicar recursos públicos, tanto educación ambiental como infraestructuras, y en otras menos, y lo que vemos yo creo que es un poco un resultado de eso, aunque también tengan que ver muchos factores como que indicabas de pues el tiempo que puede hacer, que hace que la gente está más fuera o que dentro, o el impacto del turismo, evidentemente, donde, como indicaba, hay lugares donde las poblaciones se multiplican de muchos lugares diferentes, donde tampoco sabes el nivel de educación ambiental que hay en el lugar de origen de los visitantes.
Bueno, vuestro proyecto Libera se centra en la limpieza de ecosistemas, en recoger basura. ¿No os preocupa que esas limpiezas oculten la realidad de que, bueno, de que recoger residuos no es ni mucho menos suficiente?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, nosotros convocamos a personas no a limpiar. De hecho, la palabra limpieza nunca aparece, sino lo que hacemos son recogidas.
Ajá.
Y no es porque nos preocupe etimológicamente el término que utilizamos, sino porque lo que hacemos principalmente es recoger datos. Los residuos que utilizamos, evidentemente, los retiramos ya que estamos, pero el objetivo principal es su caracterización, saber qué tipo de residuos hay. Y más lejos, simplemente en Baleares, en el tiempo que lleva el proyecto, hemos realizado más de 1.150 recogidas de datos, es decir, caracterización, donde con una metodología científica hemos caracterizado 222.000 residuos. sabemos que el 72%, por ejemplo, son de materiales plásticos y que colillas es el primero de los residuos en el número, en ítems, seguidos de piezas de plástico o bolsas, ¿no? Pequeñas bolsas y envases. Es decir, esta información es fundamental para poder generar nosotros campañas de sensibilización. Por ejemplo, si colillas es el principal problema, enfocarnos a un público fumador, ¿no?, nuestras campañas de sensibilización, así como para llevar a cabo estudios científicos que nos permita establecer una causa-efecto, una correlación entre esta aparición de basura y efectos que vemos en las aves, por ejemplo, en otros grupos faunísticos, con datos, insisto, con una metodología científica. Por lo que, de alguna forma, no es que estemos haciendo responsables a los voluntarios de su recogida, sino que el trabajo del voluntario sirve para generar valor, conocimiento científico y, además, sensibilización, porque todo aquel que va al campo y ve a personas recogiendo, pues se está dando cuenta de que es un problema que nos importa como sociedad.
Claro, claro. Sobre todo me refería a eso, al peligro de que los ciudadanos crean que recogiendo plásticos y reciclando, recogiendo basura, ya están, no sé, salvando el mundo de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad el impacto real de estas actividades, bueno, es bajo. Lo que debemos hacer es no crear esos residuos. Ese debe ser siempre el mensaje, incluso, claro.
Incluso de los propios residuos que ya nos llegan, que aunque nos parezcan muchos, no son más que la punta del iceberg. El 75%, por ejemplo, en torno marinos de los residuos no llegan a las costas. Están en forma de microplásticos o en fondos oceánicos, ¿no? Uh-huh. Y como bien indicabas, no solo es una prioridad de nuestra organización, sino que es un mandato que desde la directiva del 97 los Estados miembros deben tener como prioridad cualquier medida que tenga que ver con la reducción a la hora de trabajar los residuos, y el reciclaje es como el menos malo de las soluciones, ¿no? Es decir, todo aquello que no hayamos sido capaces de reducir, reduciendo nuestro modelo, por ejemplo, cambiando nuestro modelo de consumo, no basando una economía en el consumismo, o una vez que consumamos, incluyendo criterios de responsabilidad ambiental, pues como productos poco envasados y demás, después debemos priorizar la reutilización de aquellos productos que ya hemos consumido, y por último, el reciclaje, es decir, aquello que no hayamos sido capaces de reducir ni reutilizar, reciclarlo. Porque, como es lógico, el residuo que menos impacto genera es el que no, o sea, el que menos impacto produce es el que no se genera, ¿no?
Efectivamente, ese tiene que ser siempre el mensaje primordial. Pues lo dejaremos aquí. Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera en SEO Verlai, muchas gracias por atendernos y gracias siempre por el trabajo que realizáis en SEO, claro.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Viu l'estiu, Ivetres Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A Ivetres Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer des plaers culpables.
Radio. Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A Ivetres Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, Ivetres Ràdio.
Avui el Periscopi i el Nautilus mira cap a un dels sistemes més efectius que hi ha de descarbonització del transport, els cotxes elèctrics. I és que a vegades sentireu a dir que els cotxes de bateria provoquen també problemes ambientals en la seva fabricació, cosa que és certa, clar, hi ha que valorar-ho tot. I ara s'ha fet un estudi que quantifica en dades concretes com d'ecològics són realment els cotxes elèctrics, en quin percentatge respecte als vehicles contaminants, i m'ho explica en Joan Lluís.
Sí, la veritat és que un estudi del Consell Internacional de Transport Net ha demostrat que els cotxes elèctrics que es venen actualment produeixen un 73% menys d'emissions de gasos d'efecte hivernacle durant tot el seu cicle de vida que els cotxes de gasolina, un 73% menys. I això fins i tot tenint en compte el procés de fabricació, que és allà on realment es produeixen sobretot aquestes emissions. Bé, la veritat és que aquesta xifra representa part d'una diferència molt grossa amb els cotxes de gasolina, ja representa una millora del 24% respecte a les estimacions que hi havia l'any 2021. És a dir, que en només 4 anys s'ha produït encara una millora bastant considerable. Bé, hem de recordar que els cotxes són responsables de quasi les 3/4 parts de les emissions del transport a Europa. És a dir, que no es pot infravalorar el paper dels turismes particulars, perquè, com dèiem, quasi les 3/4 parts de les emissions venen dels turismes particulars, les emissions del transport, volem dir. Bé, la veritat és que els cotxes elèctrics de bateria a Europa cada dia s'estan tornant més nets i, a més, més ràpid del que s'esperava, segons els autors d'aquest estudi del Consell Internacional de Transport Net. I això es deu, hi ha un motiu, en gran part, en el ràpid desplegament de l'electricitat renovable, les energies netes que fan que quan enxufam el cotxe elèctric a la corrent, aquesta electricitat ja no ve pràcticament res del carbó, molt cada volta menys del petroli, en canvi ve més de les energies netes, en la qual cosa això fa que cada vegada siguin més ecològics. Bé, la veritat és que això cada dia serà més perquè les renovables a Europa cada dia estan augmentant.
Com dius, la fabricació dels cotxes elèctrics és el moment en què més impacte generen, però quant d'impacte provoquen i com el compensen per poder arribar a ser preferibles?
Efectivament, bé, segons aquest estudi, les emissions que es provoquen en el moment de fabricar un cotxe elèctric són un 40% més altes que quan es fabrica un cotxe de gasolina. Això és cert. Ara bé, aquest excés d'impacte en el moment de la fabricació se compensa normalment després de conduir-los 17.000 quilòmetres, que són un o dos anys d'ús normal, que és quan ja queda no només neutralitzat aquest 40%, sinó que, bé, és que ja no hi ha més impacte perquè no hi ha emissions i, per tant, queda àmpliament compensat aquest impacte i tenim cotxes, bé, infinitament més ecològics que els de gasolina.
També hi ha altres sistemes híbrids, els d'hidrogen.
Sí, efectivament, s'estudia que també analitza dos sistemes més. Un d'ells són els híbrids, però els híbrids, la veritat, és que només estalvien entre un 20 i un 30% d'emissions durant tota la seva vida útil, respecte a les de gasolina, davant el 73% que dèiem dels cotxes elèctrics purs. Bé, també hi ha els cotxes elèctrics que utilitzen pila de combustible d'hidrogen. Aquestos, la veritat, és que encara són més ecològics perquè tenen un 79% menys d'emissions que els cotxes de gasolina. El que passa és que, bé, com ja sabem, són rares avis en el panorama espanyol, perquè cotxes d'hidrogen n'hi ha poquíssims, la veritat.
Bé, i ara hem de parlar d'un tema, volem parlar d'un tema sorprenent, no sabem si fins a cert punt pot ser indignant, no sé si podríem dir-ho, perquè volem recuperar la història de la sonda espacial israeliana que el 2019 va arribar a la Lluna. Bé, va arribar, però d'aquella manera, perquè en realitat es va estavellar damunt el nostre satèl·lit. La qüestió és que aquesta sonda portava uns passatgers molt singulars.
Sí, així és. La veritat és que són coses d'aquestes que passen poques temps i la gent se n'oblida, però convé anar recordant, perquè efectivament el 2019 Israel va llançar una nau espacial que va anar a la Lluna i allí dins portaven uns passatgers molt particulars. Bé, per un costat hi havia 100 milions de cèl·lules humanes de 25 persones diferents. Bé, això és, podria ser anecdòtic, però el que és més interessant és que hi havia altres organismes, i aquests sí que eren organismes...
podrien, complets.
Sí, complets, que són tardígrads. Bé, que són els tardígrads? Els tardígrads són uns organismes que, bé, per començar, són molt petits. A voltes se'ls anomenen ossos d'aigua, ossos d'aigua, que te'ls venen o te'ls venien fins i tot per correu dins uns sobrets, que tu, és una espècie de pols, que els poses dins aigua i comencen a aparèixer petites criatures. Però, clar, repetim, són molt petites, vull dir...
Es tenen que veure en microscopi.
Pràcticament.
Sí.
Així que, bé, però això són els tardígrads i, a més, són unes criatures molt interessants de les que algun dia hem de parlar amb més profunditat perquè, bé, tenen una sèrie de característiques apassionants. La qüestió és que aquesta sonda israeliana es va estavellar contra la Lluna, va quedar feta trossos allà dalt i la càpsula que portava els tardígrads allà està. Clar, ara, bé, de llavors hi ha un petit debat. Què fa allí aquesta càpsula amb éssers vius? Encara que estan deshidratats. Hem de dir que es varen enviar deshidratats, per tant, inactius, entren, diguem, agafen vida quan entren en contacte amb l'aigua líquida. Sí. En principi no hi ha d'haver perill, perquè com se sap, a la Lluna no hi ha aigua líquida, no podrien activar-se, diguem, d'alguna manera. El que passa és que, clar, Israel va fer això d'amagat, les coses com són. No està permès enviar organismes vius a altres astres, a llocs fora de la Terra, ni tan sols bactèries, d'aquí tots els processos d'esterilització que es fan, tot el que s'envia en els planetes, etc. Es va fer d'amagat, de manera pràcticament clandestina, i això va causar, bé, una certa indignació. Així que, bé, allí tenim aquests éssers vius i...
Feien coses molt rares, realment, els éssers humans.
Feien coses rares, la veritat és que, bé, uns més, uns menys, com ja estan veient, però el debat que hi ha és si aquestes criatures han sobreviscut, és a dir, si es pot considerar que estan vius,
yeah,
aquests animalets. Clar, segons com es miri, estan...
Haurà que anar a veure.
Estan deshidratats, no estan fent res, vull dir, està clar. Però el cert és que si anàs allí un astronauta i els posàs en contacte amb aigua, suposa que sí. Clar, estaríem tenint els primers éssers vius fora de la Terra. Bé, com dèiem, això és una gran controvèrsia perquè els científics ho consideren una aberració directament perquè ja, és l'enviament de formes biològiques terrestres a altres cossos celestes, que, bé, és una contaminació directa d'aquests cossos celestes. Això no s'hauria d'haver fet mai i, bé, la veritat és que...
I allí estan.
Es considera una irresponsabilitat.
Bé, idò, acabam aquí el Periscopi, pràcticament el Nautilus d'avui. Gràcies, Joan Lluís.
Gràcies.
Avui, per acabar, us volem recomanar un documental. Aquesta setmana, que s'ha anunciat l'ampliació de la Reserva Marina dels Freus, es va un moment per recomanar un documental de 2021 que es titula Seaspiracy, una combinació de les paraules conspiració i la mà, i que està a Netflix, i que mostra d'una manera brutal la sobreexplotació de la mà, la manera totalment insostenible en la que... Bé, la que ens estan menjant i destruint els oceans. Potser no dius res nou, però la manera en què ho mostro us asseguro que et colpeja l'ànima. Bé, heu de veure Seaspiracy. I potser també deixeu de menjar peix o almenys intentar evitar la pesca industrial. Bon, anam ja, i la cançó en què ens acomiadam és Don't Kill the Whale, de Yes, una cançó de 1978, amb Pablo Morgantis a Sala de Màquines, en Joan Lluís Ferrer i jo mateixa us desitjam molt bona nit. Tornarem la setmana que ve. Portau-vos bé i cuideu el planeta.